Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Hola, família, què tal? Molt bona tarda, benvinguts a Esports COPE. Us acompanyem des d'ara i fins les 4 de la tarda amb la informació esportiva de la jornada a casa nostra. Ha arribat el dia, avui arrenca la Lliga amb un València-Getafe a partir de les 9 de la nit. Tenim, per tant, tiempo de juego a partir de 8:45, des de mitja hora abans. I com sabeu, el Barça debutarà diumenge a les 8 del vespre rebent la Reial Societat al Camp Nou. El Barça, que segueix lluitant per inscriure a Memphis i a Eric García. Tenen la convicció de fer-ho demà, però la Lliga és qui té l'última paraula, així que veurem com acaba aquesta història. A l'Espanyol arrenca demà el seu camí, aquesta temporada a primera, el retorn a primera divisió de l'Espanyol, comença el Camp d'Osasuna. El partit que s'havia de jugar a les 5 de la tarda, com sabeu, ha estat ajornat a les 10 de la nit, que fa molta calor avui, demà i demà passat. S'esperen altíssimes temperatures pel cap de setmana. Sentirem avui a Vicente Moreno, que ja ha donat roda de premsa. El Girona també juga demà a segona, a partir de 8:15, davant la Morevieta. També ha parlat el míster Mitchell. El Barça femení s'ha lesionat Jennifer Hermoso, lesió al turmell, en té per 2 mesos aproximadament. I demà, com heu sentit, arrenca la Vuelta. Després estarem també amb el Quique Iglesias. Les preguntes del dia a Esports COPE, que us formulem, com sempre, via Twitter. En clau Barça, pregunta directa. Creieu que el Barça guanyarà aquest any la Lliga? Penseu que sí, només el 35%, que no, la gran majoria, 65%. En clau espanyol, un clàssic. Us demanem ja la travessa de l'Osasuna espanyol de demà. Aposteu per la victòria de l'Osasuna al 20%, per l'empat al 31%, per la victòria de l'Espanyol, la majoria al 49%. L'Héctor García està al control de so, la Sílvia Ortiz a la producció, us parla Joan Batllori, passen 27 minuts de les 3 de la tarda, estem en marxa, la pilota ja roda, Esports COPE. Fem abordant l'actualitat del Barça, que estem a 2 dies només pel debut del Barça a la Lliga, un partit difícil per començar, la Reial Societat al Camp Nou. És curiós, un Barça-Reial Societat va ser el darrer partit en públic a l'estadi del Camp Nou i any i mig després serà el primer partit en públic, després de moltíssim temps. Després ho comentem. El Barça, el tema, el gran tema continua sent hores d'ara el tema de les inscripcions de Memphis i d'Eric García. El Barça continua treballant contra rellotge perquè puguin estar diumenge aquests dos futbolistes a les ordres de Ronald Koeman, i el club tenen la convicció de que els podran inscriure. Creuen que tenen arguments per fer-ho, tot i no tancar abans cap sortida ni arribar a un pacte amb les fitxes més altes de l'equip per una rebaixa salarial, així que el Barça anirà demà endavant amb la inscripció, però ens adverteixen també que qui ha de donar l'okay definitiu, el vistiplau definitiu, és la Lliga. Ara mateix la relació entre el Barça i la Lliga és evident que no passa pel seu millor moment, així que com a mínim jo ara mateix no m'atreveixo a assegurar encara que Memphis i Eric puguin estar diumenge a les ordres de Ronald Koeman. Crec que fins demà, segurament no sortirem de dubtes, té de temps el Barça fins demà a les 8 del vespre, 24 hores abans del partit, per tancar aquesta inscripció. Saludo al Víctor Navarro. Hola, Víctor, què tal? Molt bona tarda.
Molt bona tarda, Joan.
Demà parlarà Ronald Koeman en la roda de premsa prèvia al partit, però ha concedit una entrevista a ESPN on Koeman, el tècnic holandès, ja parla de l'adeu de Messi i també de la nova temporada.
Sí, paraules al canal ESPN, que té els drets de la Lliga. Segona campanya de Koeman al Barça i, evidentment, el tema capdalt era Leo Messi. Així explica l'holandès com es va assabentar de la seva marxa del Futbol Club Barcelona.
Bueno, estuve en mi casa porque ha sido por la tarde cuando tuve la llamada por parte del presidente y yo sabía ya que ha sido una situación complicada que ha durado bastante tiempo, también por las normas por parte de la Liga, la situación económica del club, y ha sido muy complicado y al final hemos podido lograr y es una lástima.
Recordeu que Koeman havia afirmat que era optimista amb la seva continuïtat, escoltant sobretot les paraules del president sobre la renovació de Leo Messi. Així explica Koeman com es troba ara després de la sortida de Leo, i tranquils perquè la ESPN ha amagat les paraulotes que deia l'holandès. Escolteu.
Bueno, claro, como todo el mundo estaba jodido dos días, pero soy el entrenador y yo no puedo estar más tiempo jodido. Que tenemos nuestro primer partido de liga este domingo. Estamos muy ilusionados y por ser todavía más con la baja de Leo, porque da oportunidades a otros jugadores.
És fàcil intuir el que diu Koeman per sota del xiulet, no?
Sí, sí, no, pensava que no ho taparien, però sí, sí, ho han tapat. Però bueno, de fet, Koeman ja assegurava en aquesta entrevista que els jugadors han de treballar més, donar una passa endavant, i sobretot ara que ni està Leo Messi ni estan tots els disponibles. De seguida en parlarem. El míster creu que la gent oblidarà ràpid aquest capítol tan dolorós pel barcelonisme i què passarà en pàgina.
Creo que sempre l'última paraula està en el campo. Y claro, ahora nos toca jugar el primer partido de la liga. Yo creo que la gente también se olvida rápido las cosas. Si la gente ve en un equipo de mucho hambre, de mucho futuro, yo creo que enseguida nos van a ayudar y empujar. Y yo creo que esto hay que buscar como equipo.
Paraules de Ronald Koeman, que per cert considera que el Barça farà una bona temporada. Recordeu que la passada, la seva primera a la banqueta del Barça va assolir la Copa del Rei. Demà el tornarem a escoltar, com deia Joan, aquesta vegada ja en roda de premsa.
A veure, les novetats esportives de cara al partit de diumenge, Víctor, que al marge del tema de les inscripcions té força baixa Ronald Koeman per aquest primer partit.
Sí, té les baixes de Ter Stegen, Mingueza, Lenglet, Ansu Fati i Kun Agüero, a més dels dubtes dels no inscrits Eric García i Memphis Depay, i veurem si arriba Frenkie de Jong a jugar contra la Reial Societat. Tot apunta que sí, a les xarxes socials del club ja difonen les imatges de l'entrenament d'avui, ha entrenat amb el grup i surt de Jong somrient i treballant amb els seus companys, i com ja sabeu és peça clau en l'engranatge de Koeman. En el cas d'un altre jugador que ve de lesió, Philippe Coutinho, és molt complicat que pugui tenir minuts, tampoc ha jugat en els últims mesos. Dissabte i diumenge continuen amb els entrenaments a 9:45 del matí, també entrenen el dia de partit. Demà roda de premsa de Koeman a les 12 del migdia i diumenge a les 8 del vespre, debut dels blaugranes al Camp Nou.
Et toca fer la primera Loto Koeman de la temporada, Víctor, a veure.
Sí, fem formació de 4-3-3 per allò dels desitjos del president. Neto en porteria, la defensa Serginho de Gerard Piqué, Ronald Araujo i Jordi Alba, al mig camp amb Sergio Busquets, l'incombustible Pedri i el recuperat De Jong, i a dalt, Youssouf Demir, que va agradar molt a Koeman en aquesta pretemporada, l'Antoine Griezmann, el davanter més important ara mateix al Futbol Club Barcelona, i Memphis Depay, confiant que estarà inscrit i gest per jugar.
Doncs coincidim pràcticament al 100%, perquè a més són faves comptades pràcticament de cara a aquest primer partit. Víctor, gràcies.
Gràcies.
Com us deia, torna el públic al Camp Nou. És una gran notícia. 15.000 socis abonats van demanar la seva entrada i avui el club ha obert una nova finestra perquè més gent pugui estar diumenge a l'estadi. Tenim novetats d'última hora en aquest sentit. Miguel Jorge, buenas tardes.
Comunicado de última hora del Barça que por medidas de seguridad, perdón, se reduce el aforo del domingo. Informa el club que de las 29.000 personas que podían visitar el Camp Nou este domingo, pasarán a 20 o 22.000, todavía el club no los concreta. Esta mañana se pusieron en venta las entradas restantes, que de 14.000 ahora pasan a 2.500 entradas. Contábamos ayer que los socios habían solicitado durante esta semana esas 15.000 entradas y el resto se iban a vender, pero hoy, como digo, tras el comunicado de última hora, se pasa de las 14.000 que ya se habían vendido esta mañana a 2.500. Ahora el club procederá a devolver este dinero. Así que, tras mucho tiempo que se había vuelto a colgar ese cartel de no hay entradas, ahora con las limitaciones, pues mascarilla durante todo el partido, distancia de seguridad, se vuelve al Camp Nou, sí, no quizás como quisiéramos todos, pero repito, los aficionados volverán al Camp Nou 17 meses después.
Molt bé, doncs finalment seran entre 20 i 22.000 els espectadors que podran estar a l'estadi del Camp Nou diumenge veient aquest primer partit de la temporada del Barça a la Lliga. Volem saber com està el rival, la Reial Societat. Marxem cap a Donosti, cap a Sant Sebastià, amb el gran, amb el mític Mauri Diáquez. Hola, Mauri.
Arratsaldeon, Joan.
Arratsaldeon, què dices?
Bueno, pues que estamos ahí en la pelea con Real Sociedad, con el Sanse en segunda división A, o sea, una temporadita que se nos viene bastante densa de currelo, habrá que llevarla, ya sabes, Joan, que yo ya estoy cerca de la sesentena, hay que dosificar mucho el trabajo, yo estoy en nivel un poquito Champions ya, Europa Liga.
Tú estás
ya
en plena forma.
Me queda guay, me queda
cada año ahí que pasa estás mejor.
Totalmente. No te veo, eso dicen las mujeres, además.
Sí, totalmente. Señor. Sí, señor.
Dime, Joan.
Bueno, y esto arranca con un Barça-Real Sociedad, ni más ni menos, y hay noticia en la Real con Isaac, ¿no?
Sí, susto de Alexander Isaac, porque hoy estaba quejado de unas pequeñas molestias musculares en la zona de la rodilla y por precaución no ha entrenado con el grupo el sueco. Y hay un parte de bajas bastante importante, Joan, al margen de también dudas sobre estados físicos de los tres hombres que han vuelto de las Olimpiadas, léase Zubimendi, Merino y Robocop Oyarzabal, lo llamo yo a este, Joan, porque yo ya no sé Oyarzabal de qué pasta está hecho o qué medicinas toma para recuperar, porque es algo realmente espectacular. En principio, decirte que los tres han entrenado con normalidad y, por tanto, salvo que Imanol mañana nos diga cosas contrarias, porque va a hablar mañana, pues no estarán, pero yo creo que van a estar los tres, Merino, Zubimendi y Oyarzabal. Pero la lista de bajas es importante, Joan. Mira, el portero Matthew Ryan y el lateral izquierdo Diego Rico, los dos fichajes, están lesionados. Monreal está el pobre también con la rodilla, y aquí los años tampoco pasan en balde. Zubeldia, y recuerda también que Carlos Fernández, operado de ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha. Por tanto, esas cinco bajas confirmadas. Isaac entre algodones, mañana decidirá Imanol si el sueco está en condiciones, y luego lo que te decía de los tres olímpicos, que a mí, si me obligases a apostar, como suelo decir yo en estos casos, yo apostaría a que los tres van a estar en la convocatoria.
Vale, pues así está el parte. Mauri, te mando un abrazo fuerte, buena temporada, ¿eh?
Muchas gracias, Joan, y que nos sea leve a todos, ¿eh?
Esports Cope, una finestra per l'opinió amb els habituals dels divendres, amb el David Bernabéu i amb el Petón. Al company David Bernabéu li hem preguntat, li hem demanat a què pot aspirar el Barça aquesta temporada.
Home, jo crec que estem en una situació, anava a dir, similar a la temporada passada, un pèl diferent, evidentment, a pitjor, perquè jo crec que el Barça ha perdut el millor futbolista de la història, el màxim referent ofensiu que té, i el jugador que en partits doncs, no sortien les coses, doncs, amb dues fuetades, amb dues aparicions, doncs, pràcticament ha canviat el curs del partit. Quantes vegades hem parlat de partit des del Barça que Messi s'ha encarregat de reconduir, no? Bé, això l'equip ja no ho tindrà, i per tant ho ha de suplir des del punt de vista col·lectiu. Jo sóc optimista perquè pugen jugadors joves molt bons, que en dos, tres anys, si fan les coses bé, poden ser part d'un gran equip, d'un equip espectacular, d'un equip jove amb fam, però sóc pessimista en el sentit que, més enllà de la marxa Messi, que ja no podem fer res per restablir-la, perquè ja està perduda, doncs a mi em preocupa molt l'entrenador. Jo crec que l'entrenador no creu en el model, és l'entrenador que li ha de ser directe, és l'entrenador que s'ha carregat ja el 4-3 en plena pretemporada, tot i les converses amb la porta, i és l'entrenador poruc, que quan ha de conservar un resultat, en lloc de fer-ho amb la pilota, defensar el camp contrari, i en jugadors que puguin fer-ho mig del camp, el que fa és aplicar dos centrals, com a mínim, per resoldre un partit. Bé, és el que tenim, i crec que la situació ha d'anar en la línia de la temporada passada. Intentar construir per anar il·lusionant i saber, des del primer moment, que el Barça no pot aspirar als grans títols. O, com a mínim, aquesta és la premissa. Després, si hi ha una propina com la Copa, doncs a fora de l'entrada, sembla que és un equip que ha de construir futbol pensant els títols, ara mateix, pensant en la primera.
Molt bé, David. Moltes gràcies per l'opinió. Al Petón li hem demanat per la correlació de forces entre els tres grans favorits, com a mínim les últimes temporades, aconseguir aquest títol de Lliga. El Barça, el Real Madrid i l'actual campió, que és l'Atlètic de Madrid. Petón.
Qué liga compleja la que se nos presenta. Con un lío del Montepío arriba, porque es un Barcelona sin Messi. Y hay que ver si la reacción del grupo va a ser de estímulo por la ausencia de su líder y superación, o de acomplejamiento, de abrumarse, porque el que les ha dirigido durante tanto tiempo ya no está en campo. En todo caso, pierde un factor decisivo para decidir partidos. El Real Madrid Real Madrid decadente, esperando a Mbappé, que seguramente no llegará este año, puede tener una temporada complicada, de tránsito, de preparación, pero con la dureza de no tener los resultados de otro tiempo. Eso sobre el papel, porque luego esos dos equipos tan grandes son capaces de reinventarse y conseguir el título. Pero a mí me parece que el más sólido, la opción más importante, por lo que estamos viendo, es el Atlético de Madrid, bien reforzado con Rodrigo de Paul. Veremos que el segundo delantero acompaña a Luis Suárez y a Rafa Miro, quien le descansa. Y este me parece que es, como todos los años, el podium. Pero, al revés que otros años, veo como primer aspirante al Atlético de Madrid y no me ciegan los colores.
Molt bé, Petón, moltes gràcies per l'opinió també. Una cosa més en clau Barça, Sílvia Ortiz, bona tarda.
Bona tarda, Joan.
Com era d'esperar, el Barça no va donar suport ahir a l'acord entre la Lliga i el grup inversor CVC i, per tant, renuncia als ingressos que genera aquest pacte, però conserva intactes els seus drets audiovisuals.
Sí, només van votar en contra d'aquest acord quatre clubs, el Barça, el Madrid, l'Atlètic de Bilbao i un de segona divisió, i el Barça va fer un comunicat dient que votava en contra perquè considera que no pot hipotecar els drets audiovisuals i patrimonials del club a 50 anys si es vol respectar el model de club propietat dels socis. El president de la Liga de Futbol Professional, Javier Tebas, li va donar una altra explicació per motivar el no del Barça.
Yo lo voy a valorar claramente. Yo creo que está en clara y Superliga, ¿no? Al Real Madrid y al Fútbol Club Barcelona no le interesa una liga potente, potenciada, y en esa clave hay que entender el voto en contra. Luego podrán las mil excusas jurídicas, financieras, todo.
Per tant, segons Tebas, el Barça prefereix la Superliga i, a més, no sé si amb ironia, va dir que al Barça li haguessin anat bé aquests diners del fons d'inversions CVC.
Uno puede rechazar el acuerdo y firmar el acuerdo de financiación, podrían hacerlo, no lo sé si lo harán, no creo, pero ninguna más, pues no recibirán la parte que les correspondía. Hombre, habrá que recordar que al FC Barcelona le correspondían 275 millones de euros, ¿no? Que yo creo que no le venían mal, pero bueno, el FC Barcelona tiene gente muy inteligente dirigiendo el club y yo creo que las últimas decisiones que están tomando se nota.
No sé si és irònic o segurament sap Tebas que el Barça hauria de poder aspirar alguna cosa més que aquests 265 milions d'euros en 50 anys.
Sílvia, gràcies.
Adeu.
Fins aquí al Barça. De seguida parlem de l'Espanyol.
Torna la Lliga i torna el millor futbol del món amb el millor equip de la ràdio.
Soy Gerard Piqué. Escucha los partidos del Barça en el tiempo de juego de la cadena COPE.
Tiempo de juego amb Paco González, Manolo Lama i Pepe Domingo Castaño.
Aquest cap de setmana, des del Camp Nou, Barça, Real Societat.
Tiempo de juego.
COPE, estàs informat.
De pequeña no sabía que el mundo cambiaría tanto, que viviría en la era de las nuevas tecnologías, que enviaría un mensaje en una décima de segundo y que un diagnóstico médico tardaría tan poco. En Creu Blanca disponemos de la mejor tecnología del mercado para que nada tarde en llegar. Llámanos al 93 412 1212. Creu Blanca. Ahora es el momento.
Vinga, anem amb l'Espanyol, que demà obre foc al camp d'Osasuna a partir de les 10 de la nit. Juan Arias, bona tarda.
Què tal, Valleri? Bona tarda.
I ha parlat el míster Vicente Moreno.
Sí, el técnico españolista ha reconocido que aún quedan refuerzos por llegar y que será entonces cuando hará valoraciones sobre qué plantilla tiene y qué nivel puede dar en esta temporada del retorno a Primera División. Pero cuando se le ha preguntado si el equipo tiene pozo de Primera, no ha dudado en recordar que el Español como club es uno de los que tiene más historia en la máxima categoría, pero también, ojo, que viene de Segunda División.
Siempre, eso no hace falta que lo diga yo, es un equipo de Primera División. Evidentemente no se puede vivir del pasado, venimos de Segunda, entonces tenemos que tener la humildad suficiente para tener los pies en el suelo y ser conscientes de esa situación, pero a partir de ahí pues intentar dar el 200% para estar a la altura de lo que la historia de este club pues requiere, ¿no?
Moreno ha dicho que ve un equipo muy implicado y que tiene la ambición de defender la plaza en Primera con ilusión y con ambición.
No hi ha més ambició que això, de intentar guanyar tots els partits que puguem competir. Però la realitat és que la possibilitat és guanyar el partit o jugar i competir i guanyar el partit de demà. A partir d'ahir m'agradaria quedar en guany campió de la Champions League sense jugar-la. Si sóc ambiciós, però desgraciadament això no va poder ser, entre altres coses, perquè no l'anem a jugar.
Mañana lista de convocados en la que Darder es baja por sanción y Di Mata, Vare, Gil y Puado viajarán pero con molestias, así que Moreno ha confirmado que ninguno de ellos será titular. Un posible equipo para enfrentarse a Osasuna: Diego López en portería, Víctor Gómez, Cabrera, Sergi Gómez, Pedrosa, David López, Mérida, Embarba, Melendo, Uley y RDT. Osasuna Español, mañana 22 horas con 8.000 espectadores en las gradas.
Tres quarts de quatre, aquesta hora volem saludar el mite de l'espanyolisme, Dani Solsona, per valorar una mica com es presenta la temporada en blanc i blau. Hola, Dani, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Que t'enganxava a la platxeta, no?
Sí, 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 aprofitant una mica que fa sol i a mi m'agrada. Aviam si agafem una mica de color.
Home, imagino que molta estona en remull perquè no vegis la calor que fa, eh?
Sí, però jo aguanto, eh? Són dels que aguanta el sol, allò que sua, començo a suar i va, ara vaig a l'aigua, sí. Aguanto bé.
És on millor s'està avui. Escolta, Dani, que això arrenca i et volia preguntar quines sensacions tens per aquesta temporada, la temporada del retorn a primera de l'Espanyol, Dani.
Home, no les tinc dolentes, eh? La veritat és que, malgrat que la pretemporada, doncs, hi han hagut partits a l'inici, contra les Palmes, contra el Rayo, que no s'ha estat bé, que inclús no s'ha guanyat, però la sensació de veure un equip que sap el que fa, que coneix bé ja l'entrenador, que té uns moviments ja de la temporada passada, doncs no tinc mala sensació. És veritat que som els mateixos, aquesta és la gran realitat, i que una cosa és la pretemporada i una altra cosa és quan comenci ara la Lliga, no? Però, en principi, soc bastant optimista, ara, eh? Després, quan avanci el campionat, ja en veurem.
Sí, és veritat que l'equip pràcticament és el mateix, només hi ha hagut un reforç, que és l'arribada de Sergi Gómez. Això, home, té una part positiva i una part negativa. La part negativa segurament és que les plantilles, quan més es reforcen, millor, però la positiva és que, com tu dius, el bloc està fet, està consolidat i tothom sap el que juga, no?
Sí, ja veiem com estan els equips a l'hora de firmar amb això del límit salarial, eh? Vull dir que els equips han d'anar en compte i encara el que veurem fins al dia 31, que no es tanca el període d'inscripció, no? Però sí, l'arribada de Sergi Gómez, esperem que arribi algun altre, però són faves comptades, eh? Ara fent així ràpid, Diego López, és veritat que a la banda dreta no, Miguelón estava tocat i no hi ha Òscar Gil, haurà de jugar Víctor Gómez, amb Sergi Gómez, amb Cabrera i Pedrosa, al mig del camp no hi ha Darder, perquè el primer partit està sancionat l'any passat. Doncs jo m'imagino que Eidi Vare, que ha estat una mica tocat, però amb David López, a dalt en Barba i Raúl de Tomàs, i el dubte és de veure si juga Molei per banda esquerra i Melendo a la mitja punta, o aquí juga Molei una mica més amb Raúl de Tomàs i a la banda esquerra posa Nico, eh? Però ens equivocarem de molt poc, eh?
Sí, sí. Escolta, sempre a principi de temporada preguntem per objectius. S'ha de marcar un objectiu, per exemple, estar tranquil i consolidar categoria, o creus que no val la pena marcar-se objectius al principi d'una temporada i que l'equip ha d'intentar aspirar al màxim possible?
A mi m'agrada ser, en principi, exigent. Després, el campionat et marca on te pots estar al final, no? Però al principi s'ha de ser exigent, s'ha de pensar sempre en positiu i de dir, escolta, doncs nosaltres anem a lluitar per la part de dalt, no? Aviam si podem esgarrapar, no sé, l'Europa League o la conferència aquesta i tal, no? Que després a l'equip, doncs, el to no és el que esperes, perquè hi ha altres equips que són molt bons i et guanyen i tal, doncs el segon objectiu seria estar tranquil i quedar, doncs, en mitja classificació. Però d'entrada s'ha de sempre pensar a estirar al màxim.
Molt bé, Dani, l'última, que abans deies que igual arriba algú més. Si s'hagués de reforçar alguna posició de l'equip, tu quina reforçaries?
Jo al mig del camp. Això, un pivot defensiu, jo crec que aniria bé. Un pivot d'aquest defensiu que aguanta la posició, que són forts, que són contundents, que van bé per dalt, i que potser no són tècnicament com pot ser Darder o pot ser Melendo o Nico, però que fan una feina bruta perquè els altres es puguin alliberar una mica, no? jo crec que faria falta un jugador d'unes característiques d'aquestes, de recuperació, que ajudi els dos centrals. No el tenim, jo crec que no el tenim, perquè Keydy Barre ho va fer l'any passat, però no és un jugador per aquesta tasca. David López ja li costarà una mica, Darder i els altres que hi ha, Fran Mérida, tot això no són d'aquest perfil.
Molt bé, Dani, et deixo que et vagis a remullar, gràcies per atendre'ns i molt bona temporada, eh?
Moltes gràcies. Vinga, bona tarda.
Encara dues més de futbol, pendents també del Girona, que arrenca demà a Montilivi, la temporada segona rebent la Morevieta. Busquem novetats. Paula Pera, bona tarda.
Bona tarda, Joan. Doncs el Girona juga demà a 7:45 en el seu primer partit de Lliga contra la Morevieta Montilivi i Michel ha ferit avui la roda de premsa prèvia a l'enfrontament. Una roda de premsa on ha insistit molt en que, tot i haver tingut una pretemporada curta, hi ha molt bones sensacions i una mentalitat molt competitiva per part de l'equip que ha deixat enrere ja el partit dels play-offs contra el Rayo. Això és el que deia.
Ya lo que veo me da esa sensación de que la mentalidad necesaria para competir la tenemos y que vamos a ser competitivos. Ya te digo que la mentalidad del jugador a día de hoy es súper positiva y a mí la sensación que tengo con respecto a mañana es que ya vamos a ser un equipo competitivo y que ya está olvidado lo que pasó la temporada pasada.
L'entrenador del Girona també ha volgut ressaltar la importància que té cada punt de la competició i considera que a segona divisió hi ha molta igualtat. Els objectius de l'equip són clars, s'ha de lluitar per tot, inclús l'ascens, i ni la Morevieta ni cap altre equip serà fàcil. Això és el que deia sobre el seu rival de demà.
En los últimos 15 días de junio un equipo estaba en segunda B y nosotros estábamos en disposición de casi primera división, ¿no? Y eso, pues bueno, esa diferencia no se va a ver mañana. Es un equipo muy competitivo, un equipo de 1-3-5-2, con un entrenador que viene con una idea, y lo que queremos demostrar es que nosotros tenemos la misma humildad y el mismo orgullo que ellos.
Valeri serà l'únic jugador que Mitchell no tindrà disponible demà per unes molestes al genoll. Recordem, per tots els que ens estan escoltant, que els blanc i vermell juguen demà dissabte a 7:45 i el partit es podrà veure per Movistar la Liga 2.
Gràcies, Paula. I una mala notícia al Barça femení, que s'ha lesionat Jennifer Hermoso. Lesió important al turmell, estarà 2 mesos de baixa. Andrea de Ferrater, bona tarda.
Bona tarda, Joan. Doncs ha hagut una última hora important al Barça femení a través d'un comunicat i atenció perquè el club ha anunciat que Jennifer Hermoso estarà fora dels terrenys de joc els pròxims 2 mesos. La jugadora es va lesionar durant l'entrenament d'ahir i el club ha comunicat que pateix un trencament del lligament lateral extern del turmell esquerre. Això significa que Jenny no podrà començar la temporada amb les seves companyes de cara al pròxim 5 de setembre contra l'Unió Deportiva Granadilla, un contratemps important pel tècnic Jonathan Giraldez, que haurà d'afrontar els primers partits de Lliga i el que queda de pretemporada sense la madrilenya, sense la seva davantera estrella. Un dia, per cert, en què les tricampiones disputen avui el seu últim partit amistós a casa a la ciutat esportiva Joan Gamper contra el Montpellier a 7:15 de la tarda. Escoltem ara Jonathan Giraldez, el tècnic, que ha dit el que espera per l'equip aquest primer any com a nou entrenador.
El tenir l'experiència d'haver-hi guanyat tot pràcticament la temporada, doncs ajuda a afrontar sense pressió una nova temporada. El nivell d'exigència és molt alt, però ens agrada tenir aquesta pressió, perquè al final jugar aquest tipus de partits i optar per aquests títols crec que és positiu pel creixement personal i col·lectiu de l'equip.
Després de la cita d'avui contra l'equip francès, les blaugranes viatjaran al torneig dels Estats Units, la Women's International Champions Cup, del 18 al 21 d'agost, on es mediran a les semifinals contra l'Olímpic de Lió.
Gràcies, Andrea. Fins aquí el futbol.
3, 2, 1... A punto de comenzar la Vuelta Ciclista y en COPE ya lo tenemos todo preparado para contártelo.
¡Avances del ciclismo, oyentes de COPE!
Con el mejor equipo, con Miguel Iglesias, Óscar Pereiro, Luis Pasamontes, Jesús Alañá, Alberto Araúz, Adi García, con Eri Frade. Con toda la información en Herrera en COPE, en la tarde, en los informativos, con el mejor análisis y los protagonistas en la linterna y en el partidazo de COPE.
¿Qué te ha parecido, Pasamontes?
Una etapa muy rápida como...
La etapa de lunes a viernes desde las 4 de la tarde en COPE Más, COPE.es y en tu móvil. Y los fines de semana en Tiempo de Juego.
Tiempo de Juego.
Del 14 de agosto al 5 de septiembre, la Vuelta Ciclista a España rueda en COPE con Eri Frade.
En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés siempre tienes ofertas increíbles.
Como un 50% de descuento en la segunda unidad en muchos productos.
Por ejemplo, en todos los productos Skip.
Te llevas dos y la segunda unidad te sale a mitad de precio.
Y los puedes combinar como quieras.
En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
En tienda web o app.
¿Te atreves a hacer un gazpacho con el buen tomate de Apis? Carlos Herrera fue nombrado chef principal de Apis y explicó en directo su receta de gazpacho con tomate triturado Apis 100% natural. Haz el tuyo, sube tu receta a redes mencionando a @apisoficial y consigue uno de los muchos premios que se sortean. Más información en apis.es. Apis, expertos en tomates.
Doncs això, com acabeu d'escoltar en aquesta promo tan guapa, demà arrenca una nova edició de la Vuelta Ciclista a Espanya. Tenim un dels enviats especials de l'equipàs de la Copa de la Vuelta, el Quique Iglesias. Què tal, Quique? Bona tarda.
Des de Burgos, què tal, Joan Ballori? Bona tarda.
Des de Burgos, bonica catedral, eh?
Sí, senyor, des d'allà, des de la porta de la catedral, començarà la primera etapa d'aquesta Vuelta a Espanya, commemorant el 8è centenari de la formació d'aquesta preciosa catedral, i acabarà en una altra catedral, la catedral de Santiago de Compostela, aprofitant que estem en any jacobeo. Així que aquest any no passarem per Catalunya, no passarem pels Pirineus, però hi haurà, evidentment, moltíssima muntanya en aquesta Vuelta a Espanya plena d'al·licients i de favorits.
Per tu, si has de fer el podi de favorits per guanyar aquesta Vuelta, quin faries?
Mira, jo poso per número 1 el hat-trick de Primoz Roglic, que ve de guanyar, a més, la prova contrarrellotge dels Jocs Olímpics, i a més és el gran favorit per guanyar demà la primera etapa. 2, molt a prop d'ell, Egan Bernal, perquè va guanyar el Giro d'Itàlia i perquè és la primera vegada que corre aquí i en té moltes ganes. I 3, apostaré per l'Enric Mas. Enric Mas, el corredor balear de l'equip Movistar, que penso que està en una gran oportunitat per aprofitar que hi ha tantíssima muntanya, pujar al podi una altra vegada de la Volta Ciclista a Espanya. En quant a la representació catalana, sens dubte, important. David de la Cruz, líder de files, cap de files de l'equip dels Emirats, tenint en compte que no ha vingut en Pogacar, tindrà una gran oportunitat per lluir-se al corredor de Sabadell.
Doncs us escoltarem des d'allà cada dia. Quique, que vagi tot molt bé, estem en contacte, eh?
Bona tarda, abraçada a tots.
Una abraçada forta. Y ahora noticias del mundo del básquet, Miguel.
Varios temas de los que hablar, porque ya tenemos fecha y hora para el sorteo de la Supercopa. Será el próximo martes 17 a las 12 del mediodía. Repite la isla de Tenerife como sede y veremos si también se repite esa final Barça-Real Madrid como la anterior edición. Perdón, Valencia, Básquet y Lenovo Tenerife completan este sorteo de Supercopa. Y también, siguiendo con enclave catalana, el Baxi Manresa, malas noticias para el club porque anunció que el base serbio Vasilije Pusica se desvincula del equipo tras no superar la revisión médica. También novedades en La Peña, donde el pío montenegrino Marko Todorović regresa a Badalona tras dos temporadas, pero jugará cedido en el Real Betis. Y para terminar, doble presentación en el Moraván Andorra, el escorta Miller McIntyre y el alero Drew Crawford presentados como nuevos jugadores.
Gracias, Miguel. I per acabar, una de tennis, Juan, que anuncia el gran Tommy Robredo, un dels clàssics del nostre tennis durant els últims anys, la seva retirada pel proper Godó.
Sí, es el tenista de Hostalric que ha anunciado que colgará la raqueta en el próximo torneo Conde de Godó, que se disputará a finales del mes de abril, justo cuando estará a punto de cumplir 40 años. En su palmarés destacan 12 títulos ATP, entre ellos un Godó y un Masters 1000 de Hamburgo, 5 en dobles y 3 Copa Davis con España. En el 2006 alcanzó el quinto puesto como mejor clasificación en el ranking ATP, actualmente es el 303 del mundo. Un apunte más también de tenis, porque Paula Badosa ha roto con su técnico Javier Martín, con quien ha conseguido sus mejores resultados en tan solo 11 meses de trabajo conjunto. La gerundense ha ganado en Belgrado y llegó a cuartos en los juegos, se retiró por un golpe de calor. También en Roland Garros fue cuarto finalista y octavo finalista en Wimbledon. Se desconoce de momento quién será el nuevo técnico antes de disputar el US Open.
Gracias, Juan.
Que vaya bien.
Tram final d'Esports Cope, d'última hora, Silvia Ortiz, que tenim?
En roda de premsa, Pochettino diu que no hi ha data pel debut de Leo Messi, per data abans del partit del PSG de demà contra el Racing Estrasburg. A les 9 també ha dit que Mbappé, jugador del PSG, i que seguirà sent-ho. I novetats a la primera llista de Bangal pels Països Baixos, Virgil van Dijk, Gustil i Tyrell Malacia del Feyenoord en aquesta preconvocatòria pels partits de classificació pel Mundial, on estan De Jong, Memphis Depay, ha caigut de la llista, entre d'altres, Jasper Cillessen. Partit l'1 de setembre contra Noruega.
Gràcies, Sílvia.
Adéu.
Marxem actualitzant les enquestes. En clau Barça, pregunta directa avui. Creieu que el Barça guanyarà aquesta Lliga? Sí, 35%, no majoria, 65%. En clau espanyol, un clàssic, la travessa de l'Osasun espanyol de demà. Aposteu per la victòria local al 19%, per l'empat al 31%, per la victòria de l'Espanyol al 50%. Us recordo que avui hi ha tiempo de juego a partir de 8:45 amb el partit que obre la Lliga, primera divisió, amb el València-Getafe. Seguiu a la COPE, a Esports COPE, estem pendents de tot, cuideu-vos moltíssim i aneu per l'ombra. Que vagi bé.